COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 23 d'octubre, ho acabem de saber. Alcanar ha demanat la declaració de zona catastròfica per poder fer front al cost de totes les afectacions i desperfectes fruit de la llevantada. L'Ajuntament d'Alcanar diu que el cost de les reparacions serà ingent i no hi podem fer front com a municipi. L'Ajuntament confia que aquesta via, que tramitarà en breu la Generalitat, serveixi perquè els ajuts arribin més ràpid i siguin més quantiosos. Lamenten també que el govern central no hagi fet arribar al municipi cap missatge de solidaritat ni d'ajuts i confia, diuen, que la indiferència es transformi en responsabilitat i es declari Alcanar zona catastròfica. D'aquesta i d'altres qüestions parlarem avui a l'informatiu. També tornarem a parlar d'accidents de trànsit. Ho farem amb Curto López Abogados, un tema que ha generat força preguntes per part seva aquests dies, així que avui en parlarem més a fons. A partir de la una agafarem la Nacional 240, hem d'anar a buscar la recepta de la setmana amb el nostre cuiner d'aquest mes, ja saben, el Juan Di Sánchez, del Xivarri i la Muela, i com no, ha de venir la Leida Martí, que ens obrirà el seu vestidor una vegada més. I atenció, perquè a partir de 2:15, avui, senyores i senyors, estrenem Sibarita al programa. La família de COPE Tarragona creix i avui posarem la catifa vermella per rebre l'Albert Rosa, que ens acompanyarà a partir d'ara tots els dimarts. Recordin que serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web o l'app de COPE ens poden escoltar només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi!
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Com sempre, obrim el bloc mirant la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim a l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Continuem gaudint del sol en general a les comarques de Tarragona. Cel molt clar tot el dia, amb unes temperatures que no presenten gaires canvis. La màxima, doncs, marcarà 23 graus a Tarragona, també a Reus, al Vendrell, a Tortosa hem d'arribar als 24, a Gandesa màximes de 19. I el vent continua bufant de mestral, però avui no és tan intens. Demà dimecres esperem una jornada assolellada, amb intervals de núvols baixos a primera hora, boirines també cap a l'interior, les fondalades al matí, i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 14 graus a Tarragona, 13 al Vendrell, 12 graus a Reus i Tortosa i fins a 10 a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarem amb vent de mestral, que demà sí pot ser bastant fort en punts del litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Ho hem sabut fa només uns minuts. Alcanar ha sol·licitat declaració de zona catastròfica per fer front a les afectacions i desperfectes que va causar la llevantada del passat cap de setmana. L'Ajuntament diu que el cost de les reparacions serà ingent i que no hi podem fer front com a municipi. Confien que aquesta via, que es tramitarà en breu, serveixi perquè els ajuts arribin més ràpid i siguin encara majors. Lamenten que el govern central no hagi fet arribar cap missatge de solidaritat ni d'ajuts i confia, literalment, que la indiferència, diu l'alcalde, es transformi en responsabilitat i s'acabi declarant en Alcanar zona catastròfica. De manera urgent s'han reparat més de 40 quilòmetres de camins, un 80% de camins i vials han patit desperfectes, però també hi ha edificis municipals afectats i molts habitatges particulars. L'Ajuntament ha posat a disposició dels afectats formularis per quantificar els desperfectes que poden lliurar a tres oficines d'atenció ciutadana repartides a diferents nuclis de la població. També es faran assemblees públiques avui i demà dimecres per assessorar-los en els tràmits. Una altra notícia destacada del dia. Després de les marxes lentes del passat 11 d'octubre, els transportistes de Tarragona tornaran a protestar pel desviament obligatori de camions a l'autopista. Serà dimecres 31, coincidint amb l'operació sortida del pont de Tots Sants, i afectarà la Nacional 340, la 240, la T11, la 7, la 27 i la P7. Han previst una marxa lenta i després un tall de 30 minuts un cop arribin a l'entrada de l'autopista. Adverteixen que si el diàleg amb el govern no avança i hi ha un canvi de postura, faran encara més marxes lentes el 5 de desembre, a l'inici del pont de la Puríssima. El sector se sent criminalitzat, diuen, denuncien el greuge que pateixen per haver de passar obligatòriament per l'autopista amb bonificacions que, en el millor dels casos, cobreixen el 50% del cost del peatge. Reclamen a la Generalitat un esforç i que la bonificació arribi al 75%, tot i que la situació ideal seria la gratuïtat total. Josep Lluís Aymat és president de la Federació d'Autotransport de les Comarques de Tarragona.
Que aquí hi ha un problema de base. Hi ha un problema de base de tractament i de respecte cap al sector del transport. Si no ens respecten, és evident que no podem parlar. Això de posar pals a les rodes permanentment al sector és que, senzillament, no ho podem entendre. Saben que s'han equivocat i saben, o nosaltres pensem, que pensen que s'han de rectificar aquestes negociacions que nosaltres volem el més urgent, que es cridin a negociar el més urgent, que encara no s'han produït, perquè nosaltres hem demanat ja fa dies als consellers, tant de Territori i Sostenibilitat com de l'Interior, que rebin el sector del transport, i encara no tenim resposta.
Dotze i 27, la xifra del matí, les 800 donacions que la Marató de Donació de Sang de Reus va aconseguir l'any passat i que s'ha marcat com a objectiu superar el proper dijous. De 9 del matí a 9 de la nit, amb el lema La superexperiència de la donació de sang, la Marató tindrà lloc al Teatre Fortuny de Reus. El Banc de Sang ha previst activitats per acompanyar els donants, tant al teatre com a la plaça Prim, on hi haurà ball, castells, cornetes o tambors, fins i tot. El banc recorda que amb una donació es poden salvar 3 vides i actualment la situació de les reserves és crítica. N'hi ha per només 6 dies. En aquesta marató, com ja es va fer en anteriors, es pot també fer donació de plasma. Ja hi ha 48 possibles donants. I atenció al que llegim avui al diari Més. Aquest Nadal no trobarem torrons Virgínies a les botigues. L'empresa no pot fer front a la campanya de Nadal. La línia de torró va passar a mans d'una altra empresa el passat mes de juliol i aquests ja han comunicat als clients que no es podran servir les comandes habituals de torró perquè es van retardar en comprar la matèria primera. Recordem que Virgínies va entrar en concurs de creditors ara farà un any, el desembre de 2017, arrossegant un deute de més de 16 milions d'euros. Al juliol, les empreses Acrimon i Rissi es van fer càrrec de les diferents línies de negoci de l'empresa. A l'acord s'incloia també la previsió d'acomiadar 120 treballadors i deixar-ne 17 amb un contracte fix que treballen a la fàbrica del Passeig Sunyer de Reus. Ens hem de fixar en més efectes d'aquest temporal dels darrers dies. La campanya de cítrics a les Terres de l'Ebre acaba de començar amb la collita de les varietats més ultraprimerenques de Clementina, al Baix Ebre i al Montsià, quan va arribar la forta llevantada la setmana passada. Aquesta aigua porta fongs i pot fer podrir les clementines en els propers dies, a les càmeres de maduració o ja al destí, als supermercats. Si fa vent i arriba el fred, ajudarà a pal·liar els possibles danys per humitat a la clementina, però encara caldrà esperar uns dies per saber com evoluciona tot plegat. L'Eloi Caudet és responsable de camp de la cooperativa d'Alcanar.
A partir d'ara, si ve espororeta i fa ja no plou més, i fa fred, i s'apreta la clementina, tot això, doncs, entre cometes, a la millor no passa res, o si vinguessin més aigües ara, o molta humitat, o molta calor, perquè ara mateix, doncs, com estem en un canvi climàtic, que no saps si arriesguem a collir, perquè la fruta que collir doncs, té molta humitat, tots els poros oberts i plens d'aigua, i tot això doncs, són problemes. Clar, lo fong que és fitoctora, si té una fi directa a la clementina, o bueno, igual, està allí, i això provoca podrits en línia o en destino.
Això s'hi ha de sumar els costos de reparació dels sistemes de rec i altres infraestructures agrícoles que el temporal va malmetre. Ara mateix la principal preocupació del sector és recuperar els camins i vials per accedir a les finques i no haver d'aturar la recol·lecció. Tot i això, caldrà seguir amb atenció l'evolució de la fruita que es va mullar amb l'aigua que va córrer per camps i barrancs. El responsable del sector de cítrics de Unió de Pagesos a l'Ebre, Carlos Roig, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
O sigui, a dia d'avui tenim molt complicat per arribar en condicions a les finques. Això és la conseqüència directa. Això a l'estiu o a una altra època doncs tindríem problema per tu com a propietari. El problema d'ara és que anem a començar campanya i els camions no poden anar a les finques, la maquinària pesada no pot arribar a les finques. És el problema. En això estem demanant ja a les administracions, vale, que fiquem millor, sigui maquinària per refer camins, que sigui de forma provisional, perquè se pogués començar la collita en condicions.
Unió de Pagesos preveia una collita de 160.000 tones de cítrics, 100.000 de clementines. És aviat per avaluar si caldrà modificar aquestes previsions, però per ara no es pateix per les varietats tardanes. Música. Un apunt de successos, dos detinguts a Tortosa per cultivar marihuana i vendre-la arreu d'Europa a través d'empreses de paqueteria. Són una dona sueca de 54 anys i un home de 24, de Noruega. A la finca dels detinguts, els Mossos hi van localitzar 285 plantes de marihuana distribuïdes en diferents espais, tant a la intempèrie com a l'interior, i també sistemes de rec, il·luminació i ventilació necessaris per al seu desenvolupament. A mitjans d'agost, un control de paqueteria d'una empresa de transports va detectar l'enviament de 400 grams de marihuana seca, premsada i envasada al buit. Tenia Grècia com a destinació. Tot i que hi constava un fals remitent, els indicis apuntaven a que l'enviament l'hauria fet un resident d'una finca rural a Vinallop, Tortosa, on els agents van trobar la plantació. També els expliquem avui que alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta investigaran la vida dels deportats ampostins als camps d'extermini nazis per recuperar la seva memòria i qüestionar les injustícies actuals. El projecte Portes de la Memòria ha aconseguit identificar 10 veïns que en van ser víctimes. Els estudiants de primer curs de batxillerat de Ciències Socials i Humanitats, amb la participació d'alguns de segon, faran tasques de disseny, rebran informació per reconstruir les vides a través de la cerca en arxius i també faran entrevistes a familiars. Precisament els responsables del centre han fet una crida per poder localitzar els familiars dels deportats ampostins. El Lluís Montull és professor de filosofia i un dels coordinadors d'aquest projecte.
Apropar-los amb aquest passat que és patrimoni moral i històric de tots, que forma part de tots, que ens interpel·la a tots, perquè es tracta tant de... van ser aquestes persones víctimes del nazisme, però també van ser resistents i lluitadors per la llibertat. Però per altra banda, també volem que a través d'aquest record actiu ells es qüestionin el present, perquè al present segueixen succeint injustícies i el record ha de servir precisament per qüestionar el present.
Arribem a les 12:33, és ja oficial, el Nàstic ha destituït el tècnic sevillà José Antonio Gordillo després de 10 jornades de Lliga al capdavant de l'equip. El Consell d'Administració prenia la decisió aquest dilluns al vespre, empès pels mals resultats. Recordem que els graners han sumat només 6 punts fins ara a la competició. És el 7è canvi a la banqueta del Nàstic en menys de 2 anys. El que no és oficial encara és el nom del seu substitut. A les apostes sonen amb força Enrique Martín, però a la llista també hi ha Constantín Galca, Raúl Agné i Esteban Vigo. I acabarem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que porta avui en portada 25.700 tarraconenses se juegan 62 millones en el Tribunal Supremo. Al Reus Digital llegim aquesta hora destacat que el Tebac afronta de nou la representació d'una obra de Shakespeare amb Mesura per Mesura. I al Tarragona Digital destaquen avui que els veïns del barri Sol i Vista de Reus es queixen pel retard a les obres. Al Tarragona 21, destacat, l'Ajuntament crearà un comitè d'ètica per vigilar el bon govern i la transparència. I finalment, al diari més avui en portada, atenció a la història, diuen, onada de solidaritat a Sant Pere i Sant Pau per aconseguir un pis per una veïna. Amb això hem arribat a les 12:34 minuts. 2 minuts per la publicitat i continuem.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En África participé en la ceremonia de la tribu turcana. Te ponen unos collares con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 20 de noviembre. Tendrás hasta 300 euros de ahorro y hasta un 10% de descuento con pago en 6 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Una setmana més els torno a tenir aquí al Miquel Curto i al Luis Miguel López, de Curto López Abogados. Miquel, Luis, què tal? Bon dia.
Bons dies.
Avui ens falta una pota del banc, eh? Ho dèiem ara abans de començar. L'Arturo ha fet campana. Però això queda apuntat i ens haurà de compensar amb un esmorzar o una cosa així, un cafè.
Justificar.
I guardar tot, guardar els justificants de per què no ha vingut avui, eh?
Això molt important.
Ja saben que amb Curto López Abogados cada setmana tractem un tema diferent sobre invalidesa, accidents de trànsit. Avui, de fet, veniu a parlar d'accidents de trànsit perquè em comentàveu que és un dels temes que més dubtes ha generat, dels que heu rebut també més trucades, no,
sí.
Miquel?
Bueno, desgraciadament, accidents de tràfic, de trànsit, n'hi ha moltíssims, no? I moltes vegades són causants de lesions, no? Que poden ser més o menys importants, no? Realment, l'important que ens parlarà Lluís és què has de fer, que són les accions preliminars, que allí no intervenim cap professional, sinó és la persona que acaba de tindre un accident, però és molt important perquè després pot derivar en conseqüències de que si no s'han fet bé les coses, te pot provocar un perjudici, no? És a dir, què has de fer, per exemple, quan tens un accident de tràfic, no? L'altre dia, per introduir una mica la cosa, l'altre dia ens va vindre un client al despatx que ell anava amb la bicicleta, d'acord? Estava passant un...
Que després parlarem exclusivament de los ciclistes.
Sí. Estava, però no, anava amb la bicicleta... Anava, porta,
com un peaton.
Com un peaton amb la bicicleta, passant un cedal...
Un pas de peaton.
Un pas de peatons, i el van atropellar. Sí. I aquest senyor en aquell moment no va trucar a la policia, no va fer cap parte, no feia tal... I el problema és que ara ell diu el que realment li va passar i el que el va atropellar pues, diu
que no passa res.
Que busca qui t'ha pegat, no? Com vulgarment es diu.
Per tant, és molt important el que has de fer quan, òbviament, que si no ha sigut un accident molt greu, que no pots fer absolutament res.
Clar, si ha sigut una topada que, en teoria, com en aquest cas suposo, està ben tots bé i no va passar res greu, dius, bueno, no ha passat res, ja està. Però després sorgeixen potser doncs, alguna lesió, no?
Sí, perquè les lesions a les 24-48 hores és quan realment dius, ostres, me fa molt mal el coll, ostres, vaig a urgències i tal, no? El Lluís ens explicarà una miqueta quin protocol s'ha
de fer. Clar, què s'ha de fer, perquè la majoria, per sort, no ens hi hem trobat mai, no? Per sort.
Lo primero es tranquilizarse.
Sí,
¿vale?
Bueno, complicado, pero sí.
Esto es muy complicado, pero lo primero que hay que hacer es tranquilizarse y saber si hemos padecido alguna lesión física, ¿vale? Eso es importante, tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo primero, si te impide actuar alguna lesión física que hayas padecido, pues esperarte en el coche y ya habrá peatones o otros coches que paren para ayudarte, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Te señalizarán el accidente de tráfico. Si puedes tú salir por tus propios medios, pues saldrás por tus propios medios. Y mucha gente, ¿qué le pasa? Tiene un accidente de tráfico y sale por sus propios medios.
Sí.
Y, oye, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. En caliente nunca te ha pasado nada, ¿vale? Cuidado con eso. Nunca te ha pasado el típico alcance.
La verdad es que no, toco madera, pero no sé.
Sí. Es que la mayoría,
no m'ha passat mai.
La mayoría de accidentes de baixa intensitat immediatament no produeix ninguna clínica, no? Perquè, clar. El cop és tan calent que es diu, no? Però després, dintre les 24, 48, inclús 72 hores, és quan comencen els símptomes. Clar, si tu no has declarat, has fet el parte amistós, o has trucat a la Guàrdia Urbana, o als Mossos, o el que sigui, i no has declarat que tens aquesta lesió, després que la companyia contrària et pot dir que aquesta lesió no és derivada de l'accident, que no hi ha aquesta relació de causalitat.
Clar, perquè de vegades, pot ser que hi hagi hagut un impacte, però que no hagi fet mal, diguéssim, al cotxe, per tant, dius, bueno, doncs ja està, no? Però tu el cop el tens.
Però està acreditat, la majoria, per sort, la majoria dels accidents de tràfic són de baix impacte, és a dir, no produeixen lesions no són grans traumatismes, no? Dels grans accidents, no? Però aquests accidents també moltes vegades causen lesions i poden causar fins seqüeles.
El típico latigazo cervical, que després també hablarem,
¿vale? No? que podríem dir que és el 50-60% dels accidents, que és la primera lesió més important. Uh-huh. I és on realment les companyies batallen per no pagar els latigazos cervicals. Per tant, protocol molt important. Quan tens un accident, sobretot si l'altra part, si no hi ha acord amb les circumstàncies de l'accident, perquè no, tu has sortit per aquí, no, tu s'ha de fer, no sé i tal, trucar
a la policia,
trucar a la Guàrdia Urbana, sempre, o trucar als Mossos, que vingui,
que facin
la seva feina. Si entre les dues parts n'hi ha acord i no hi ha cap problema, doncs se fa un parte amistós.
Jo acostumo a ser el més habitual, no? Espero que em digueu que sí.
Sí, perquè... és el més habitual, però també el parte amistós s'ha de saber fer.
Yeah.
Perquè si no fiques el que realment és, després, encara que tinguis la raó, doncs ja l'has fet malament. Per tant, sobretot si tens dubtes o si hi ha versions contradictòries, el primer que has de fer és trucar...
Llamar a la policia. És
la seva feina, és trucar, no?
Esto nos ayuda mucho.
Localitzar també, si hi ha algú allí que ha sigut testimoni o el que sigui, pues, escolti, vostè em pot donar, sisplau, el seu nom, el seu telèfon, per si ho necessito, no? Perquè moltes vegades hi ha accidents que no es poden reclamar perquè no hi ha testimonis. I les companyies d'assegurances, quan una part dona la versió, és culpa d'una part i l'altra diu que la culpa de l'altra, pues, llavors les companyies no paguen. Per tant, és molt important aquest protocol. Quan hi ha un dubte, el que has de fer és trucar en seguida a la Guàrdia Urbana o als Mossos d'Esquadra perquè vinguin i ells fan l'atestat i ells parlen amb les parts, són especialistes a l'hora de reconstruir els accidents i ells ja donen una visió de quin és l'accident, no?
Clar. Luis, digues.
No, que resumiendo digo que lo primero que hay que hacer, lo importante que decía Miquel, es llamar a la policía para que redacte el correspondiente atestado. Lo segundo, lo que también decía Miquel, es memorizar sobre todo lo que ha ocurrido, intentar localizar a testigos, ¿vale? Porque nos puede ir muy bien a la hora de reclamar los daños. Mm-hmm.
Això, perdona, esto en el caso de que, aunque se esté haciendo un parte amistoso, deberíamos hacer esto.
Sí, porque...
Hay una parte en el parte amistoso que pone testigos.
Ah, testigos, sí.
Sí.
Eso es importante, con més elements probatoris podem tindre, millor.
Vale.
Millor, perquè si no passa el que passa, que a vegades no pots reclamar per absència, moltes vegades no se truca a la policia, ja no tenim atestat, no es fa el parte amistós, o el parte amistós cada un posa una cosa,
lo que ellos creen conveniente.
Una cosa diferent. Per tant, jo si tinc un accident, el que faria és trucar a la policia.
Sí, no? Perquè és el que deies tu, Luis, deia començar, mantenir la calma, clar, és correcte. Complicat, i ells la mantenen en general, no? Són una mica els que posen l'ordre en aquell moment en què, com que doncs, ningú, per desgràcia, per sort, vaja, estem acostumats a que ens passin aquestes coses, no saps què fer. Jo, per exemple, no he fet mai un parte, per tant, no sé què és el que he de posar, el que no.
Després, molt important, si has tingut un accident, encara que en aquell moment dius, hòstia, doncs no m'ha passat res el que sigui, sempre és bo anar a un centre de salut, un servei d'urgències, durant les primeres 24 hores, per a mirar-te. Per què? Perquè moltes vegades les companyies es diuen, aquest senyor no ha anat a urgències, ens ve al cap d'un mes o dos mesos, que he tingut un accident, que he tingut unes lesions, i les companyies fan, no hi ha relació de causalitat, perquè això t'ho has pogut provocar.
Clar, després... a un altre...
Sí, perquè se fue a les 36 hores a urgències perquè le dolia.
És important.
Porque al principio lo notas. Y además es que podemos hacer hincapié en eso.
Sí, sí.
Porque al principio en caliente no notas que has tenido un accidente de tráfico y que has tenido lesiones que te pueden provocar, como decíamos, un latigazo cervical, disfunciones en extremidades, inimaginable...
Per exemple, en un latigazo cervical produït en un accident de baixa intensitat, que es diu, els símptomes de latigazo cervical, és a dir, m'he notat una mica marejat, me fa una mica el coll, estic rígid, tinc molèsties, és a dir, fins a les
24, 48 hores,
a partir de les 24 o 48 hores no aquestes molèsties no les tens, no? Per tant, és important sempre anar a un centre de salut, anar a urgències.
Clar, o sigui, encara que diguem, no, no, estic bé, no ha passat res, que després ho mirin.
Que després, sí, tu, sí, miren, sí. No, des, que després no passa res, no reclames, no, bueno, que després has de reclamar, tens un mitjà probatori, perquè és que si no, moltes vegades la companyia et dirà que això no t'ho has fet l'accident o no hi ha relació de causalitat.
Ja. Yeah. Uh-huh.
Después, también lo importante después de todo esto es contactar con un abogado especializado, ¿vale? También hacemos hincapié que sea especializado, porque hay muchos abogados generalistas que no saben el procedimiento. Entonces, sin decir nombres, Curto López...
que no sé quiénes son, no me suenan.
Son especialistas.
Somos especialistas porque tenemos unos peritos médicos que nos ayudarán con el tema de la reclamación de los daños.
Claro, una duda que tengo, que igual os puede parecer absurda, pero, sí, pero oye, me ha surgido así. Claro, cuando dices, a la hora de reclamar, sí, clar, posem que jo he tingut una topada, no? Tinc latigazo cervical, posem l'exemple, però clar, estem parlant de reclamar contra la meva pròpia companyia asseguradora, no? Contra qui?
Sí, explica, Miquel.
Clar, això és en el cas de que no hi hagi acord amb l'altre implicat en l'accident.
T'explico una mica el procediment. Normalment, si per exemple ha sigut un accident entre un cotxe, entre dos vehicles, una moto, és a dir, entre vehicles, els dos estem assegurats, no?
Sí.
Per tant, normalment la teva companyia d'assegurances es posarà en contacte amb tu i et preguntarà com estàs, què tal, si vols reclamar, si no vols reclamar, d'acord? Vull dir, normalment passa això, però a vegades no ho fan. Uh-huh. S'ha d'anar amb cuidado, perquè amb la reforma de l'any 2015 el que exigeix és que tu has de fer una reclamació prèvia a la companyia contrària, és a dir, a la companyia del vehicle que és el responsable de l'accident. Si tu no fas aquesta reclamació prèvia, perds el dret a poder reclamar. A part, amb el nou Real Decret, amb la nova legislació, s'ha despenalitzat. Abans tu podries reclamar les lesions d'un accident de tràfic, encara que siguessin accidents lleus, podries anar a presentar als Mossos d'Esquadra o anar a un jutjat de guàrdia i presentar una denúncia senzilla, ho podia fer una persona ell mateix, i reclamar, no? Ara això s'ha despenalitzat. Per tant, has de fer una reclamació que s'ha de fer ben feta, una reclamació extracontractual, que es diu una reclamació prèvia a la companyia, i que és un requisit indispensable per poder reclamar. Si tu no fas aquest pas previ i et passa el plaç, després tu ja no podràs reclamar.
Ja està.
Per tant, hem d'anar amb cuidado, i sobretot el que hem de fer, inclús amb la nova legislació, el que s'exigeix és de fer una actuació prèvia que una persona del carrer no ho sabrà fer.
No, clar, mira el que has dit, no? Se'ns passa el termini, clar, normalment ja aquests no terminis no els tenim per la mà, correcte, la majoria dels mortals, clar, que has de pensar, no?, que això
passarà. Per tant,
passarà.
Si... protocol, no? És a dir, igual que sí, fem el protocol immediat, si tens un accident de tràfic, què has de fer? I veus que, ostres, és que he hagut d'agafar la baixa, és que estic fent rehabilitació, és que tinc lesions, és que tal, posar-te en mans d'un professional, d'acord, d'un advocat especialista en reclamació de danys i perjudicis, d'acord, i el qual et farà ja la reclamació prèvia, ja engegarà tot el procediment primer extracontractual, i si després no hi ha un acord amb la quantificació dels danys que fa la companyia, doncs ja presentes una demanda judicial. Uh-huh. Però avui en dia és molt important aquest pas previ, perquè avui en dia les companyies, amb la nova normativa, tenen molt de poder de decisió. Clar, si tu no has anat a un professional, encara que la teva companyia et faci la reclamació, que te la farà, al cap d'uns mesos reps una oferta motivada de la companyia i tu, clar, tu no tens elements per saber si és correcte o no és correcte. Yeah. Normalment sempre és més baixa del que hauria de ser. Per tant, sempre és millor anar a un professional que t'enviarà un perit mèdic. Avui no està l'Artur i no es pot explicar, el pròxim dia ja...
Ja li preguntaré, jo això prenc nota, eh?
Exacte. I llavors, realment, el que s'ha de fer és un ressarciment just i objectiu de les lesions. Perquè si tu estàs al que la companyia... el que de la companyia t'oferta, doncs sempre serà... El 90% de casos és més baix del que hauria de ser.
Clar, és que aquí pensem que com que és la teva companyia i tu pagues la teva assegurança religiosament, evidentment aniran a... No, la majoria la paguem religiosament.
Que
aniran sempre a buscar el que és millor
problema,
per tu,
no?
i potser no és així.
Aquí hi ha un problema, anem a veure. Com tot, hi ha molt de corporativisme. les companyies, avui tu em reclames a mi, però demà jo et reclamaré a tu. No es fan molt de mal entre...
Per tant, normalment,
teva companyia et dirà no, l'oferta és correcta, agafa, no es pot fer res més, no sé què i tal. Per què? Perquè en un altre accident, la companyia ara que està pagant li reclamarà la que està reclamant. Per tant, s'ha d'anar a un professional que t'assessori i digui realment... si l'oferta és correcta o no és correcta i si no demandar, òbviament.
Clar, és que a mi em sembla molt important que quedi aquest missatge d'encara que sigui un accident lleu, que a priori no hi ha danys, evidentment quan són danys greus ja no hi ha res a discutir, però sempre aquest part amistós, testimonis, això és important, i anar sobretot al metge perquè ens pugui certificar que està tot bé, fantàstic, que no.
És el protocol que diríem que s'ha de seguir.
Això és important d'entrada per trobar-te bé i a posteriori per si s'ha de reclamar alguna cosa.
I seguidament és las dudas que te surgen, que es ¿qué puedo reclamar? ¿Vale? Uh-huh. Porque pues tengo una dolencia, mis lesiones, las secuelas, es que son daños personales, son daños materiales, o sea, se puede reclamar todo. Después
es que, clar,
serà altra cosa que la companyia entre.
La nostra experiència ens demostra que de les ofertes que fan les companyies d'assegurances, el que després pots reclamar és quasi el doble, com a mínim.
Sí. Uh-huh.
Déu-n'hi-do. Per això, com dèiem, aquí estem parlant, com sempre diem, de casos generals. Cada cas és un món i s'ha d'estudiar. Per tant, si es troben en aquesta situació o coneixen algú, doncs sempre anar a un especialista. En aquest cas, avui no tinc temps per més. Em queda parlar del tema ciclistes. En parlem la setmana vinent,
Perquè és un tema molt interessant i
preocupant.
Seguirem parlant de los accidentes. Sí.
Si tenen, com els dic, algun dubte concret d'un cas concret, a Curto López Abogados els troben a Tarragona, carrer Ritort i Faust, cantonada Marquès de Montoliu. Direm el telèfon 977-22-35-22, i ho comentàvem també abans d'entrar amb el Lluís, que la primera consulta, que sàpigui la gent que la poden fer de manera totalment gratuïta, vosaltres els assessoreu, feu una radiografia de la situació,
del tema, sí.
I llavors ja continueu parlant, però bé, que si algú es troba en aquesta situació, que et trobes molt perdut, no? Doncs que sàpiguin que poden anar a demanar consell.
Les ajudaremos.
Això mateix. Miquel Curto, Lluís Miguel López, mil gràcies. Us espero la setmana vinent, més i millor. Vagi bé.
Hasta luego.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a les 5 de la tarda a l'IMET, conferència. El TDAH, un problema del neurodesarrollo, amb la doctora María José Mas, responsable del servei de neuropediatria de l'Hospital Sant Pau Santa Tecla. Avui, a un quart de sis de la tarda, la Llotja de Peix visita familiar a l'Observatori Blau, el Mont Pesquer del Serrallo, pensat per a famílies amb infants de més de 6 anys. Cal inscripció prèvia. Més coses a Tarragona. A les 7 de la tarda, a la sala d'actes de l'Arxiu Històric s'inaugura l'exposició Joaquim Cabezas, Viure la fotografia, una mostra organitzada per l'Arxiu Històric de Tarragona amb la col·laboració dels Serveis de Cultura. Una perspectiva transversal a l'obra d'aquest fotògraf, col·leccionista i divulgador de la fotografia que l'any 2008 va donar el seu fons documental a la Generalitat. L'exposició estarà oberta des d'avui fins al 28 de febrer de 2019. Es podrà visitar de dilluns a dijous, de 10 a 1 i de 4 a 6. A Reus, avui una cita a les 7 de la tarda a la Biblioteca Xavier Amorós amb la medicina regenerativa, el futur de la medicina. Aquesta tarda el doctor Enric Contreras Barbeta oferirà aquesta conferència dins el cicle Píndoles de Salut. De Reus a Torredembarra, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Maria Antònia, avui tertúlia de teatre, al voltant de l'obra Els Jocs Florals de Camprosa. L'escàndol que va provocar aquesta paròdia dels Jocs Florals l'any 1902 va ser excepcional. L'obra denunciava l'idealisme d'un certamen que s'havia convertit en vehicle de propaganda. Avui a les 6 de la tarda, tertúlia de teatre a la Biblioteca Mestre Maria Antònia de Torredembarra. I per acabar, tornarem a Tarragona, avui al Teatre Metropol, a les 8 del vespre, dins la programació que ofereix Joventuts Musicals de Catalunya, concert del contratenor Miquel Úscola i Madeleine Jones. A les 8, al Teatre Metropol de Tarragona. Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. 2 minuts i arribarem al punt de la una. Com saben, sempre acabem aquesta primera hora de programa amb música. Tenim una cançó del dia i avui la cançó és aquesta, escoltin. Una escena similar a aquesta que acaben d'escoltar repetirà el proper dissabte a la Tàrraco Arena Plaça. Hi ha el Pop Festival 1980, arriba a la TAP, i demà els anuncio que tindrem l'increïble honor de parlar amb Nacho García Vega aquí al programa. No s'ho podem perdre. Tindrem a Nacho García Vega, però no vindrà sol, vindrà amb una sorpresa, amb una entrada doble per a aquest concert del proper dissabte. Això serà demà, hem d'estar molt atents, no comencin a trucar ara ja, que ens coneixem, eh? Luego por la noche aprende a escuchar. Això serà demà. De moment, ara 5 minuts per les notícies i després recepta el vestidor de la Leida Martí, uns quants anuncis i, atenció, Catifa Vermella, que avui s'estrena el nou sibarita del programa, l'Albert Rosa. Serà a partir de 2:15 a les 2:20, aproximadament. Així que no es desenganxin de la ràdio, que tornem de seguida.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No solo multiplicaba por 7 la tasa de alcohol, sino que además conducía un autobús escolar con al menos 20 niños que eran discapacitados. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria y hoy ha sido condenado Santi Morollón.
La pena es de 4 meses de prisión y 1 año de retirada de carnet. La justicia le da un buen susto a este conductor borracho, uno parecido al que tuvieron que sentir los niños y padres que iban a bordo de la guagua que conducía y que tuvo un accidente, afortunadamente sin percances. Los padres le quitaron las llaves para retenerle porque una vez bajados todos los pasajeros del vehículo, este conductor pretendía irse del lugar del accidente. Después los padres llamaron a la policía, que le imputó un delito contra la seguridad vial.
Y mientras estamos pendientes de las labores de rescate del parapentista asturiano, desapareció en el Himalaya. A esta hora un helicóptero sobrevuela la zona donde creen que se puede encontrar. Sus compañeros y alumnos del instituto donde daba clase se han concentrado a las puertas del edificio. Mucha preocupación por saber cómo se encuentra. COPE en Oviedo, Inmaculada Rivas.
Che Luis se acababa de jubilar. Los que han sido sus compañeros en el Instituto Pando de Oviedo y también sus antiguos alumnos están angustiados por su situación. Han colgado una pancarta en el patio del centro. Bernal, te esperamos, dice. Ha habido concentración a la hora del recreo. Dolores Pevidas, la directora, a Laura Álvarez le dio clases de plástica.
Ahora consternados y, bueno, muy preocupados y muy inquietos.
Muy mal, la verdad. Es muy triste porque es un profesor que quieren todos los alumnos y todos los profesores y se nota que la aprecian.
Angustia también entre sus vecinos de la Fresneda que esperan que regrese cuanto antes.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Ray?
El jefe superior de Policía de Navarra, Daniel Rodríguez López, ha presentado su dimisión. La renuncia llega tras desvelarse que este comisario de policía tenía una cuenta falsa en Twitter que utilizaba desde su teléfono móvil profesional. En esa cuenta, con perfil falso, insultaba a políticos de izquierdas. En Cataluña, Quim Torra sigue inventando puestos de confianza pagados con dinero público en esa carrera hacia su deseada República Catalana. Ahora ha creado un consejo asesor para impulsar el foro cívico y social. El objetivo, organizar el debate constituyente para avanzar, dicen, hacia la independencia. Al frente ha situado al cantautor Luis Jack. Y en China, el presidente Xi Jinping ha inaugurado hoy el viaducto en mar abierto más grande del mundo. Tiene 55 kilómetros de longitud, de los que 30 kilómetros están levantados sobre mar abierto. En su construcción se han empleado 400.000 toneladas de acero, que es lo equivalente a 60 torres Eiffel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes el nombre propio sigue siendo Lopetegui, que se la juega ante el Victoria Pilsen. Corrochano.
Viene contando el partidazo en las últimas horas que el futuro de Julen Lopetegui depende de ganarle al Victoria Pilsen para poder sentarse este domingo en el Camp Nou, en el estadio del Barcelona. Una derrota, un empate, provocaría un cambio en el banquillo y el elegido por el Real Madrid para sustituirle sería el italiano Antonio Conte. Así ve Lopetegui, así se ve Lopetegui para el partido de esta noche ante el equipo checo.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición y con ganas de ganar el partido, haciendo un gran partido.
El partido es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Es el tercero de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid tiene una victoria y una derrota. El otro partido del grupo es el partido entre la Roma y el CSKA de Moscú. El Valencia juega en Suiza a las 7:05 contra el Young Boys. Lo hace en un campo de césped artificial. Y el otro partido del grupo es el Manchester United-Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo como gran protagonista. Acaba de salir la lista del Atlético de Madrid para el partido en Alemania frente al Borussia Dortmund. Diego Costa y Savic entran en la lista de Pablo Simeone y se queda en la lista Jiménez por lesión. A las 6:30 comienza el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo vais a hablar de la última voluntad de un misionero que ha dejado una huella imborrable en el pueblo al que dedicó su vida.
El misionero javeriano es Marino Rigón. Falleció en Italia hace un año, pero su última voluntad, como decías, era ser enterrado en Bangladesh, el país en el que desarrolló su misión durante 60 años, en los que construyó 15 escuelas primarias, una superior y varios hospitales y clínicas. En 1971, durante la guerra que supuso al final la independencia de Bangladesh, se arriesgó a prestar asistencia médica a los denominados combatientes por la libertad. Sus restos han sido recibidos por 3.000 personas, cristianos, musulmanes e hindúes, que quisieron así mostrar su gratitud por toda una vida entregada sin reservas. Como reconocimiento, el cortejo hacia su sepultura estuvo acompañado por una guardia de honor y el ataúd fue envuelto con la bandera nacional y en un país de abrumadora mayoría musulmana. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Sé que ho estaven esperant, perquè després del butlletí els dimarts aquí al migdia COPE a Tarragona i a Lleida, què passa? Doncs que s'obre la Nacional 240 i jo dic les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica
Carrasco.
Molt bé.
Bé, tens jo... gana?
Ui, sí. A més, estic aprenent molt aquest mes, eh?
Clar, perquè...
A la cuina aquesta. Sí,
sí, saps sí. Que crec quina és la clau? Que posem a prova el cuiner.
Home, no sé perquè... si ho haurem de repetir, això de...
Sí, m'agrada.
Els fem venir, no els hi diem i vinga.
Clar, també et dic...
Que salga.
També et dic, hi ha cuiners i cuiners, sí, eh? Perquè aquí el Juan, jo crec que l'emoció del directe és el que li agrada i ve aquí i ens diu, no vull saber la recepta que demanareu, em sortirà allò a raig, el primer que em vingui al cap. Juan, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Si no, no es emocionante, hombre.
Si no, no es emocionante, exacto. No. A mí le agrada que le diga, mira, tienes tres ingredientes, hazme un plato, ¿no? Esto es lo que te, los retos estos sí. Que te gustan.
Te sí, tengo sí. Que decir, Juan, que este fin de semana triunfé.
Ah, muy bien.
Pero con el plato básico, con el, de la, con el del arroz hervido.
Bueno,
pero hice el sofrito y ya no utilicé ni la cazuela ni el agua hirviendo 20 minutos. No.
Sofrito
ya lo hice
previo, ¿no?
Correcto. Arroz en la paella.
Y el sabor mucho
mejor. Y ir añadiendo... Oh, vaya
car- los niños encantados.
Pues sí, pero es curioso porque no deixa de ser arroz bullit, arroz blanc, per entendre'ns. Pero es que casi no te hace falta acompañarlo con nada.
Es
casi,
verdad,
¿eh?
Es cierto.
Claro,
es cierto.
Perfecto.
Sí, sí. Cambio, claro, un plat de arroz blanc siempre tienen que es menjar de malal.
No, no.
Sí, bueno, pero
no,
si es fa bo.
Y amb aquest gust es diferent, amb aquesta manera es diferent.
Clar. Doncs arroz blanc al Xivarri i a la Muela, al carrer Pubill Oriol de Reus, no n'hi ha, no, Juan?
No, pero podemos hacerlo, no hay problema.
Pero, bueno, si alguien lo pide...
Bajo demanda, no hay problema.
Si alguien lo pide, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, por supuesto. Lo haremos muy rico, ¿eh?
Mira, la semana pasada, pueden recuperar el podcast del programa... Juan Di, nos trajiste un plato que está en la carta de la Muela,
sí.
Este arroz Montsant con vino, sabor fuerte. Hoy te pido que abras la cocina, pero no de la Muela o del Xivarri, la de casa.
La tuya.
Un plato que tú, o que cuando lo comes o lo haces, es como la magdalena, ¿no? De Proust, ese que decía. Esto es verdad, me transporta a casa. Este plato para mí es casa, ¿no? Porque lo hacían tu madre, tu abuela, tu padre, o lo haces tú siempre, ¿no? Para tu familia en casa.
Sí, pues tengo un montón de estos, ¿eh? La verdad que tengo, gracias a Dios, tengo un montón de platos que realmente me emocionan y tal.
Claro, ahora recuerdo que tú en el primer día de cocina de este octubre nos dijiste que se comía muy bien en tu casa.
Sí, sobre todo, se comía muy bien en mi casa.
¿Tienes buenos recuerdos en este aspecto?
Sobre todo, sí.
O sea, problema ahora para escoger.
Sí, bueno, vamos a coger un guiso de tomate con conejo, no tengo problemas.
Ajá.
Un
bien.
Guiso de tomate con tomate y pimientos, con conejo, que es maravilloso, hacia mi madre, y la verdad que está súper bueno.
Ah, pues
venga. De mojar bastante con dos o tres barras de pan.
Oh.
Esto también está muy bien. Un abrazo desde aquí a los panaderos artesanos
sí.
De la tierra.
Sí, es muy, muy bueno. Sí,
pues
sí.
Venga, cuando tú quieras.
Bueno, es sencillo. Cogeremos tomate pera, ¿vale? Tomate pera, sí. Cogeremos tomate pera, donde tendremos tomate pera, pimientos rojos grandes, un conejo, ¿vale? Y también vamos a añadir también un poquito de un conejo de calidad y también un poquito de pollo de corral. Haremos un mix, ¿vale? Sofriremos bastante bien lo que es en la sartén, una sartén honda, toda la carne. Una vez que tengamos toda sofrita y toda bien cocinada, sin terminar de hacer, se saca, ¿vale? Se coge, se rayan todos los tomates, se trituran todos y se asan los pimientos. Una vez que tengamos el tomate rallado, los pimientos asados, lo que haremos será añadir otra vez la carne a la sartén, lo podemos a reducir y añadiremos todo el tomate rallado y hacer chup chup tranquilamente, sin un tipo de prisa, sin un tipo de nada, chup chup. Chup, chup, literalmente. Una vez que tengamos todo esto ya la mitad ya reducida, la mitad ya se haya empezado a mezclar todo, cogeremos los pimientos y haremos tiras de pimientos, así trozos grandotes, los añadiremos dentro. Esto conseguirá que será todo como una pastita con toda la carne y quedará súper melosa y súper, súper rica. Yo aquí también te le puedo añadir después un huevo frito encima. Porque es bestial. Puede ser un bofrito encima, con su puntilla bien hecha, que caiga la yema por ese guiso de tomate. Y guiso de tomate queda súper oscuro, porque queda súper contundente, súper sabroso. Queda súper bueno. Entonces, eso lo reduces bien, y ese guiso puedes tenerlo dos o tres días en la nevera, y al tercer día lo sacas, lo calientas un poquito, y está súper rico. Es un guiso súper fácil de hacer, pero realmente, realmente súper sabroso. También puede ser un guiso de tupper, sin ningún tipo de problema.
Es verdad.
Porque en vez de conejo puedes añadirle un buen pollo, puedes añadirle tal, y que sea más fácil de comer en el trabajo. Que no tengan tanto hueso, pero sobre todo el guiso este de conejo, ese sabor del tomate con el pimiento bien reducido, esa mojada de pan, eso es el recuerdo que tengo yo de la infancia y es maravilloso.
Pues mira, mira tú que se lo has dicho. Este es muy fácil y realmente es que es un plato que después es contundente, sí, ¿no? Y eso que tú dices, es de casa, es de dedicarle, claro, rato, pero difícil no es.
Para nada, es que yo creo que, como decía el gran Santi Santa María, ¿no? De Canfaves, decía siempre que la cocina cuanto menos es más, ¿no? Y debemos seguir su consejo. Yo pienso, yo soy gran admirador de esta persona, que ya falleció hace unos años, pero realmente yo me baso en esa cocina, me baso en la cocina de la simpleza y de la transparencia, ¿no? No por poner muchos más ingredientes va a ser mejor el plato. Yo creo que cuanto menos es más, si un producto es muy bueno, no hace falta tocarlo.
Claro, y lo que el que dice siempre el Juan Díaz, cocinemos más en casa, sí, por favor. Más en casa, sí, por sí. Favor,
compartir, ¿eh? Compartir con los hijos, sí, compartir momentos.
Y hem de perder la pola cuina.
Sí, 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 y si sabe más, además no pasa nada. Y si no, tenéis mi número, hacemos un FaceTime, no hay problema.
No, pero es verdad. Es que al final no se nace aprendido, o sea, te tienes que poner en la cocina, hacerlo mal una vez, a la siguiente saldrá mejor y sin miedo.
Sí, sí, claro. Yo con mi hija lo hago bastante, intento cocinar para que ella tenga esa cultura gastronómica, esos valores gastronómicos en los cuales después el día de mañana le servirán para desenvolverse bien en cualquier tipo de restaurante y además a más tener ese valor gastronómico,
claro,
más adelante, que pueda también cocinar en casa.
Eso es importante porque además si cocinamos con los peques de casa, claro, también sabrán comer y elegir mejor después, claro,
y
¿no?
Y valorar, o sea, mejor la comida y puede haber días para todo, puede haber días para una buena pizza, también casera en casa, podemos hacer la masa casera, hacer nosotros la pizza, uh-huh, o puede haber días para todo, pero también hay que tener esos días para también para comer bien y comer sano, y sobre todo que ellos se involucren en la cocina, porque es la única manera de quitar las estanterías de quinta gama en los supermercados.
Exacto. Sí. Doncs mira, este guiso de tomate y conejo, buenísimo, que es para Juan Díaz casa.
Sí, es casa, total.
Eso es importante. Ricard, nosaltres ho deixem aquí per avui, ens queda encara una setmana amb el Juan Díaz, sí, no sé quin repte li posarem la setmana que ve.
Bueno, a veure, va, pensem, tenim una setmana.
Anem pensant. Juan Díaz, bueno, he de dir que aquí estarà dimarts que ve aquesta hora, però sempre el poden trobar a la Muela o al Xivarri, al carrer Pubill Lloriol de Reus. Un placer tenerte por aquí, que tengas buena semana.
Igualmente a todos, chicos.
Gracias, Juan Di.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cholo, Simeone, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo.
Si la mamá le dice a Simeone que haga un biberón, ¿le meten un problema?
No, voy.
¿Y cuántas horas duerme, Simeone?
Para estar bien, 7 horas.
¿Seguís siendo mucho peores que el Madrid o el Barça?
7 horas. Desde los resultados, no.
Sin Cristiano, ¿os habéis acercado al Madrid?
Sí, seguro. Griezmann, en este año que pasó, fue el mejor del mundo. Es algo muy bonito que le va a pasar al club, de tener la final de la Champions en nuestro estadio. Después, la realidad...
Ha sido un placer, Cholo.
Venga,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero... si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ara, Ricard, a la vegada, si jo haguéssim tingut els micros oberts durant la publicitat, els oients, no sé si jo crec que m'haurien donat la raó, i estàveu aquí Ricard Álvarez i Aleida Martí rient del que jo acaba de dir. Aleida, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Aleida.
Perquè, no, és que jo els he dit, queda no res per Nadal.
Queda no res.
I s'han posat a riure, ala, ala, exagerada. No, no, senyores i senyors,
bueno,
que ja hi
no
som.
Res, queda més i mig, realment.
Que ja hi som.
No que, queda massa.
El que passa és que el tema carrers i aparadors...
Que ja hi ha torrons als supermercats.
El Nadal arriba a l'última, el Black Friday.
Mira, està fent un ball la Leida. És el...
Sí, saps per què? Perquè un es diu que queden torrons, he pensat en la Ruth, que era de la dels polvorons.
És veritat. Que hi ha gent que
hi ha gent
que comença a menjar torrons i al novembre, i gent que comença a menjar polvorons i li allarguen fins al març.
Jo si començo al novembre, ja l'operació en vinícola he de començar el dia 7 de gener.
Sí. Jo faig l'operació taula camilla. Però bé,
taula camilla.
Escolta, a veure, ara que m'has tret el tema de torrons, Aleida, quin torró t'agrada?
Jo, doncs pues mira, a mi m'agrada el dur, el de Gijona de tota la vida.
T'agraden tots, Aleida.
El de xocolata.
Clar, és que perquè això en plan llista,
el... T'agraden tots.
Sí, m'encanta també aquell de coco, que és el que va recobert per fer un xocolata negre.
Veus?
Aquest
però
també
tots, ja.
És que li agraden tots. És que agraden
no,
tots.
No, me queda el de
el de yema. Aquest no?
No, no massa.
No tant.
No massa, no massa.
No. Però bueno, que també me'l menjo, vull dir, no passa res.
No, però si hi és, aquí no es tira res en aquesta casa. Però bé, ja parlarem de torrons, no ens anem del tema. Amb què venim avui, Aleida? A veure, moda, tendències, què?
Doncs mira, començarem a parlar de... Donarem petits trucs. La setmana passada estàvem parlant... És que m'he descol·locat pensant en menjar.
Amb el Nadal, clar.
No amb el Nadal, amb menjar. Ens hem...
Massa torrons.
Sí.
És que se'ns n'ha anat la ment sense voler
un instant.
És que li agrada menjar
a la Leida, l'agrada molt menjar a la Leida.
No, no, és que ara quan digui...
Però si la setmana passada va dir que no esmorzava res.
Sí, però és de bon menjar.
Ah. Ja, és que, bueno, el que són marranades, això no entra dintre l'esmorzar. Perquè és gust, ja no és una altra cosa. A veure. Trucos per estilitzar la teva figura. És
molt
que
bé.
Jo no m'ho
crec. O sigui, no estava preparat això. Ara, o sigui, estem parlant de torrons i ens ve amb trucs per estilitzar
però
la figura.
Però això m'estava partint, saps?
T'ho agrairem molt, especialment el Ricard i jo.
Jo tinc el paper blanc aquí davant ja.
Jo estic prenent nota.
A veure, com tots sabem, vale, a principis de setembre tots ens apuntem al gimnàs, comencem a fer dietes, sí. Tot això, no per treure els excessos de l'estiu, per preparar-nos pels excessos que farem pel Nadal.
Sí, és la prèvia.
Vale?
És la prèvia.
És la prèvia. Per què? Perquè dius, jolín, és que pujaré 3 quilos, doncs més val que n'hagi baixat 3 abans, em pujo 3, me quedo igual que al principi, que al final d'estiu.
Tot són matemàtiques.
I ho hem disfrutat tot.
Exacte.
Doncs ja està. Doncs a veure. Bueno, no cal que fem tantes dietes si realment pillem 4 truquillos així al vol.
Tot ajuda, eh? O sigui, una mica de control, de dieta, una mica d'exercici i els truquillos de la Leida
i
perfectes.
Ja està. I anem tots de mà a mà, que és ideal. No ens hem de deixar els sopars del dissabte a la nit
ni
les pelles del diumenge.
S'ha de viure la vida.
Vale? Bueno, total, què generalment ens ve al cap quan pensem en dissimular? Negre. No, pues fora. Traurem el negre. Farem els trucos sense anar de negres.
Molt bé, un
què
repte.
Què us sembla?
Un mira, repte veus? Pel Ricard, especialment.
Tan maco que és.
Bueno, aquest any li regalarem per Nadal un polo de colors.
Ara està dient això i tant ella com jo anem de negre avui.
Va, Mònica. Porto combinada amb una americana blanca.
Això és veritat.
No,
això és
caram.
Veritat.
Sí, li dono el truco. I va amb esliles, o sigui, no sé jo l'ideal que vull. Pues total, primer truco que és superfàcil, que també el podem fer tant homes com dones, vale? Que és ensenyar el que són els turmells.
Ah?
Ensenyar els turmells estilitza, pujar el que són 4 ditets, bueno, 2-3 ditets, al camall del pantaló fins per damunt dels turmells, més, i sobretot amb les dones, per exemple, si et fiques uns estiletos, te fa la cara de mà molt més llarga.
Molt bé, mira, veus, ensenyar turmell. O sigui, vale. Allò, fem aquell, pugem el pantaló un pelet, vale. I ja es notarà.
I si t'hi fiques ja una jaqueteta llarga, encara més. Per què? Perquè la jaqueta llarga et fa allargar el que és la silueta i com que, a més, t'allargues els peus de l'altra banda, doncs toma, la Michelle Bunchen, tu. Saps?
Sí, igual, jo ja m'hi veig.
Jo sí,
menys el color dels ulls, tota la resta, igual.
Home, jo ara, el pròxim dia que m'ho fiqui l'estil aquest, aniré així caminant pel carrer a veure si...
Molta qüestió és l'actitud que hi posis, de vegades, no només el que portis.
A mi això, si vols que et estigui sincera, ara sí que us faré una confessió, és que a mi m'ha passat alguna vegada. Perquè, clar, tots sabeu que jo sóc baixeta. Vale? Què passa? Que hi ha hagut vegades que m'he ficat pambes, vale? I m'he sentit alta. Però hi ha vegades que segons amb quins tacons he anat, he dit, hòstia, avui em sento baixeta, baixeta.
Ah, perquè és l'actitud que hi posis. Raro,
sí. Mm-hmm. I aquí té tota la raó del món, la Mònica, és l'actitud. Si tu et creus que ets alta, tu...
Seràs alta.
La Ordovés, la de My Peep Toes, aquella noia fa 1,52 m.
Una bloguera, no? Sí, una bloguera importantíssima, no? Que treballa a nivell internacional, sí. I és ben petitona i, de fet, no? És una de les seves banderes de dir, doncs, escolta...
Sí, però normalment porta talons o sabates en plataforma o sabates inclinades molt altes.
Jo crec que ha anat variant amb el temps.
Sí, ha anat variant bastant, però
si plana,
igualment...
plana no deu anar.
Però, Ricard, 1,52 m...
Sí, sí, no, aviam, no te'l pot... Sí, sí, correcte.
Sí, jo, per mi...
L'actitud aquí ja ha de fer molt. Vinga, doncs més consells per estilitzar.
Sí, després, la cintura, doncs una miqueta més alta. A més, ara tenim la sort que es porta la cintura a nivell de la cintura, vale? Doncs com te fa també el cos una miqueta més curtet i generalment portes el que és una peça holgada, el tindre la cintura alta te fa que el tall visual sigui més amunt que amb el de cadera, com se portava fa un temps, i també t'allarguin les cames. Te fa la cama visualment molt més llarga.
Això és anys 90, també?
La cintura...
Aquells pantalons, aquells texans de cintura molt alta.
No molt alta, sinó al lloc.
Sí, és on tens la cintura. És al mig, la cintura. Pel melic, vaja. No?
Sí, sí, el pantaló que t'arribi pel melic, pel no pugi melic. Més, tampoc.
Sí, no, perquè si no després te fa un efecte allò com a friquí, no? No sé, raro, d'anar aquí amb cuidado.
Molt bé, doncs la cintura al seu lloc, que això ens ajudarà.
Després, jugar amb contrastos. Per tant, si et poses una peça molt clareta, tipus un vestidet, doncs juga amb els llargs i els colors perquè faci una miqueta de compensació. M'explico. Vestidet blanquet, curtet, estil midi, jaqueteta caçadora, que ja és una miqueta més llarga de la cintura, per tant, queda molt poca diferència entre el que és el final del vestit i la jaqueta, i com que li fiques pos un color negre o un color vi, així més fort, ja també et contrasten els dos elements. I si després li fiquem unes sabates també fosquetes, amb conjunt de la jaqueta ja...
O sigui, això molt millor que el monocolor, fins i tot, per dissimular el contrast.
Sí, el contrast, sí. Veus perquè, per exemple, el que dèiem, el negre, doncs més aviat en petites dosi, perquè també, si no, queda com avorrit. No?
Això sí.
Després, com ho podem arreglar? Doncs, per exemple, el pantaló amb una blusa, així una miqueta més divertida, o com, per exemple, que dèiem, m'has dit avui vas negre, però bueno, l'americana, que és completament color marfil, que és blanca, amb les sabates de color, doncs ja li dona un toc, per molt que vagis negre.
Clar.
Però ja és donar-li, pues, plaf, pinzellades de tons.
Molt bé.
Després, els pantalons, amb pinces si són millor. Vale? També te fan un efecte que t'allarguen una miqueta a la cama i sempre queda una miqueta més estilitzat. També, sobretot a la gent que té cadera, perquè com que generalment els que porten pinces són els d'estil capri, que també són per damunt del turmell, doncs t'estilitza una miqueta més el tema de la cadera. No se't veu tanta cadera. Vale? I després, sobretot, combinar-ho doncs, una miqueta amb les peces especials, com per exemple poden ser els pantalons tipus culots, etc. Fer-los, per exemple, amb ratlleta primeta.
Ah,
que també t'ajuden a estilitzar-te. I si, per exemple, ara que també en aquesta època que estem, que es poden portar molt còmodament, són les sabates destalonades, que també queda molt bonic amb aquest tipus de pantaló.
Molt bé, sabata destalonada. Jo estic apuntant tot perquè necessito tots els consells possibles per utilitzar.
Una altra cosa que també ens aniria bé, el que és el marcar la cintura a través d'un cinturó, com sempre s'havia fet. Per sota una altra vegada el que és el jersei i per damunt el cinturó a mida de cintura. També queda molt... que t'estilitza.
I gruixut o prim?
Pues jo faria una mida... Ara ja ample no es porta, vale? Amplot no es porta, però sí que tampoc el més primer, sinó una mida normal, la que té que abrir els texans, com si diguéssim. Jo faria d'aquestes així.
Fixeu-vos una cosa que ja ho vas apuntar la setmana passada parlant de la moda per embarassades, que al final hem de canviar el concepte que tenim, de que a vegades per dissimular es tendeix al més ample, no? I al més, no? Allò més suelto, i al contrari, de vegades el que necessitem és allò, cenyir la cintura, per exemple, no? Fer,
marcar
donar aquesta forma.
Sí, correcte. Jo crec que sí. Bueno, jo amb aquests trucos així, generalment tu pots ja aplicar molt, per exemple, perquè si parlem de jaquetes llargues, doncs, bueno, ara que és aquesta època, pots utilitzar-ho i ficar-te els trenys. Que els texans són els que et queden millor així romangadets. L'estil amb pinzes, doncs, bueno, els pantalons més de traje. Vull dir, que són pinzellades mm-hmm. bàsiques que després tu, al teu dia a dia, segur que les tens dins de l'armari i les pots anar utilitzant.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, amb això hem d'acabar amb la dada que jo us dono cada setmana. Sempre m'agrada pensar a veure si us descobreixo alguna cosa o no. Doncs mira, per exemple, avui parlarem de colors.
Vinga.
Ja que has dit, no? Fugim avui del negre, no? Mm. Doncs clar, nosaltres avui en dia podem triar, no? De quin color ens vestim, això en funció de l'ànim, del gust i del que sigui. Doncs va haver una època, l'edat mitjana, en què tu no podies triar. El color del que et vesties venia imposat per la classe social de la que formaves part. Llavors, per exemple, els nobles vestien de vermell, els burgesos, els banquers vestien de verd, i els pobres, els pagesos, vestien de marró. Tu no podies triar.
Que curiós, doncs aquí, escolta'm, els de les pel·lis no estan ben documentats.
Veus?
Però si t'hi fixes, sí. De vermell que es veguessin bé,
Que es veguessin bé, que sabessis que ell és el noble que has de rendir, diguéssim, pleitesia, no? Llavors, però sí, és veritat que si us fixeu les pel·lícules, no?, que evidentment es fa la recreació, la majoria de gent del poble vesteix això de color fosc, de color marró, no?
Sí.
Al final suposo que també era el més barat perquè els tints devien ser cars, no? Suposo que tot està lligat. Però bé, sort que avui en dia podem triar. Noia, siguis més pobre o molt ric, pots triar una mica, no? Això ens ho deixen, almenys, als pobres.
Menos mal.
Molt bé, doncs, Aleida, Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies, Aleida.
No sé si t'has dissimular res, però bé, gràcies pels consells. Que tinguis bona setmana.
Un petó, adéu, gràcies.
I, Ricard, tu i jo arribem a 2:15.
Home, jo alguna cosa dissimularé,
Jo necessito dissimular, no, jo alguna cosa no, molt necessito dissimular.
O estilitzar, o digue-li com vulguis. Jo crec que amb aquests consells alguna cosa faré.
Alguna cosa farem, jo crec que farem goig. Que tinguis, acaba de passar bon dia, ens parlem demà.
Igualment. Adéu, Mònica.
Doncs en menys de 2 minuts arribarem al punt de 2:15. Ens aturem només uns minuts per la publicitat. Els deixo amb uns consells que ens porta, com cada dimarts, el Pepe Collado. I d'aquí aproximadament 10 minuts tornem, perquè estem d'estrena avui al programa, estem nerviosos i tot. Posem catifa vermella, rebem el sibarita del programa, l'Albert Rosa, que a més avui ve amb el seu predecessor. No us ho perdin, d'aquí uns minuts.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida. Bueno, hoy nos quejaréis, no paramos de daros buenas noticias. Hoy Patricia Suárez, presidenta de Asufin, tiene una de esas buenas noticias que dar a cientos de miles de consumidores que contrataron su hipoteca con la cláusula suelo y que llegaron a un acuerdo con el banco para anularla. Pero anularon la cláusula suelo, pero sin recuperar el dinero pagado de más de forma retroactiva. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, la buena noticia es que parece que un juez ha pedido a la Comisión Europea, a Europa, que se aclaren esos acuerdos, ¿verdad?
Bueno, esto viene del Tribunal Supremo. Sabéis que primero dijo que la cláusula suelo sí, pero sin retroactividad. Uh-huh. Después llegó Europa y nos dijo que sí, que nos devolvían el dinero. Y ahora viene la segunda derivada, y es que durante todo este tiempo los bancos nos han ido ofreciendo acuerdos a cambio de renunciar al dinero que habíamos cobrado antes de 2013. Esto lo hacían porque el Supremo decía que tenía que ser así. Pero cuando ahora Europa ha dicho que no tiene que ser así, ¿qué pasa? Pues otra vez más, el Supremo a veces dice que sí y a veces dice que no. Y los tribunales de primera instancia han dicho, pues mira, concretamente un juez de Albacete ha dicho, vamos a preguntar a Europa.
Muy bien.
El juez de Albacete cree que sí corresponde devolver el dinero y anular esa novación. Pero a ver qué nos dice Europa.
Vamos a esperar. ¿Cuántas personas crees tú, Patricia, que pudieron negociar en su momento con su banco y ahora podrían reclamar?
Bueno, se calcula que al menos un 30 o 40% de las personas fueron a reclamar al banco y el banco les ofreció esta solución. Y con tal de no ir a tribunales, pues han aceptado. Claro, aquí pierden bastante dinero. Estamos hablando que a lo mejor en una hipoteca de 200.000 euros puedan estar perdiendo entre 6.000 o 8.000 euros. Dinero.
Claro que es dinero. Oye, dime una cosa. Si Europa se pronuncia a favor del consumidor y, por tanto, tiene que recuperar el dinero pagado de forma retroactiva, ¿se van a colapsar todavía más los juzgados?
Sí, todavía más.
Oh, madre mía.
Pero bueno, tenemos que pelear. Esto nos lo ponen difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero lo cierto es que tenemos la razón. Yo siempre digo lo mismo. Ellos tienen el dinero, nosotros la razón. Y el tiempo lo tenemos de nuestro lado. Y ganaremos.
Claro que sí. A su fin, Patricia, ha solicitado que se suspendan los procedimientos que tienen pendientes hasta que Europa diga alguna cosa.
Sí, efectivamente, para evitar una sentencia contraria y que luego tengamos que levantarla, que es difícil porque una vez que es firme se considera cosa juzgada. Entonces ahí ya no podemos hacer nada. Uh-huh. Para eso preferimos pedirle al juez que lo detenga hasta que Europa decida.
Muy bien. ¿Por qué, Patricia, por qué reclamar con Asufin es mucho más seguro?
Por muchas razones. La primera es porque tenemos los mejores abogados. Hay muchos abogados ahora mismo que llevan temas bancarios, pero nosotros llevamos 10 años litigando y 10 años ganando. La segunda es porque tenemos hojas de encargo totalmente transparentes en las que decimos de verdad los riesgos. Y la realidad es que con Asufin hay mucho que ganar y nada que perder, porque nosotros, en caso de perder, no tenemos que asumir las costas. Esto es importantísimo. Hay sentencias que se pierden, no podemos engañar a los consumidores. Es verdad que ganamos el 80-90% de las sentencias, pero ¿y si te toca a ti ser el 1 de 10? Pues no tendrías que pagar al banco las costas. Con Asufin eso no sucede.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, te doy el teléfono, anótalo, igual no lo necesitas hoy, pero mañana sí, 93-676-3284, te lo repito poquito a poco, Asufin, 93-676-3284, y también en barcelona@asufin.com. Patricia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Ella tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida. Desde que decidió que nuestras nuevas ventanas tenían que ser The Keunink, disfrutamos mucho más de estar en casa, sin ruido, sin molestias, juntos.
¿De qué hablas, Paco?
Cariño, tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida. Dequear en casa es fantástico.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Es verdad, hay familias que tienen padres que jamás debieron apuntarse a esa liguilla de chavales. Por eso con la app de Mafresalud tramitas tus autorizaciones sanitarias y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mónica Carrasco, al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència?
Tria la teva i vine a la Marató de Donació de Sang de Reus. El dijous 25 d'octubre, de 9 del matí a 9 del vespre, al Teatre Fortuny.
Sibarita.
Continuem el programa. Es pensaven que ho havien venut tot el peix en començar la temporada? Doncs no, senyores i senyors, perquè octubre també ve carregat de sorpreses. Hem reprès algunes seccions que encara no havien pogut començar, com el Disco Cope, que sabíem que el trobaven a faltar, i una altra que trobaven a faltar, i molt que ho sé, és la del Sibarita. Què dic jo sempre, o què deia jo sempre cada setmana quan posava la música i sentien això del Sibarita? Doncs què deia jo? Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Pues bueno, molt bé, aquí, bueno, anava a dir a punt de començar la temporada, però bueno, la començarem...
Començarem quan puguem. El Carlos saben on el tinc, no? No està aquí l'estudi perquè està a l'Orangeet, al carrer d'en Vilà número 2, no? Fem feina, però Carlos, avui hem de fer un anunci important a l'audiència, no?
Sí, sí, sí. Un anunci important i jo crec que han pujat fins al nivell una miqueta.
Bueno, això ja ho anirem veient. Ara estem en fase de proves.
Jo crec que sí, però bueno.
Clar, l'audiència, com que ja s'ho saben que el Carlos, amb l'Orangeet, els restaurants i de tot, doncs no pot venir cada setmana, llavors intentarem que vingui, quan puguis. Tu, Carlos, ja saps que quan puguis, jo ve a 54, puges i entres en directe.
Algun dia intentaré vindre.
Intentaràs.
I passar. Sí, home, és una cosa que m'agrada vindre i, vull seguir col·laborant tot el que pugui. El que passa que ja dic, ara, si anava, doncs, bueno, més puntual.
Més puntual. Però llavors, com que jo sempre em deixo guiar pels experts, vaig dir, Carlos, necessitem algú que vingui a parlar-nos de gastronomia, de restaurants, de jornades gastronòmiques, no? Que aquest món sibarita no es perdi i continuï el programa. I tu vas tenir claríssim.
Jo sí, a part... Noi que ja, bueno, hem estudiat junts cuina, tinc molta confiança, sé que ell sempre està molt introduït dins el món de la gastronomia, a part també és periodista, vull dir que hosti, que jo crec que millor fitxatge no podíem trobar.
Jo també ho penso, jo també penso que hem fet un gran fitxatge, per tant, ho diré per primera vegada aquesta temporada, et sembla que digui jo, Albert Rosa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Estava aquí desitjant entrar perquè m'esteu deixant pels núvols i és molta, molta pressió i molta responsabilitat. Carlos, això no es fa,
estava
Mònica,
passant vergonya, estava passant vergonya.
Riqueta,
això
la veritat
és molt distès, la Mònica ja veuràs que tot això és molt distès i... primer és diversió. Primer és diversió, i quan hi ha diversió, pues això se transmet, no? I després tot va bé, de meravella.
Clar, tu digue-li totes les coses bones. No li diguis que se m'acudeixen idees de bombero en directe, aquestes coses, això no li expliquis.
No, no, això ja s'ho trobarà.
Ja s'ho trobarà.
Va, ja vinc una mica avisat, ja estic preparat.
Però bé, mira, Albert, tu i jo parlàvem ara abans de començar, benvingut a la família, parlant de, escolta, com et presento? Ja ho ha fet el Carlos,
sí,
no?
Sí, gairebé. Ja et dic que m'ha deixat en molt bon lloc, potser massa i tot. A més, que jo venia aquí amb la idea de recordar que Carlos i el Xavi també, quan sí, tots dos han estat fent-se càrrec d'aquesta secció, ostres, em deixen el llistó molt alt, i a més que ells dos porten molt de temps recorrent mil i un restaurants, cellers, proveïdors. Si no estan ells al damunt del sector de la restauració, de la gastronomia, ostres, em sembla que poques persones com ells dos coneixen a tanta gent i poden parlar amb certa autoritat, no? de tot el que heu vingut parlant tot aquest temps. Per tant, a mi ara mateix tinc com una motxilla carregada de pressió.
No sé si autoritat, però bueno, sí, clar, l'estar potser... Clar, tractes amb més gent, doncs a vegades tens més tomes de contacte, tens... Bueno, clar, això sí. Autoritat, bueno, més autoritat, jo...
Sí, home, no pequis de modèstia, ara,
això que tenen els dos, els tres en aquest cas, perquè Albert em consta que tu també, el paladar molt fi.
Bueno, procurem.
No, però jo crec que, hòstia, jo, Albert, de persona, ja dic, vam estudiar junts, vam fer cuina junts, a part, clar, ella venia de fer... Era periodista, bueno, i és periodista,
és.
No?
Sí,
això... I és periodista, no? I crec, dic, hòstia, millor fitxatge una persona que ja coneix el terreny de la comunicació, que comunica bé, i a part, doncs, també entén la gastronomia, coneix la gastronomia, doncs, hòstia, dic... Si l'Albert pot, crec que serà la persona indicada per a poder fer... Per a poder col·laborar i fer aquesta secció.
Exacte, estem vivint un traspàs de carteres
sembla
en directe.
Sembla, Carlos, que no haguem parlat, eh? El sopar ja el tens pagat a qualsevol lloc, ja parlarem.
Vale, vale. Bueno, ara faries que no m'ho ve.
Sí, és veritat. Fa massa dies, sí. Sí, tens raó.
Us l'haurem de juntar aquí a l'estudi, ja, i després anem a combinar.
Això està fet, eh?
Ideal,
està fet.
I tant que sí.
Exacte. Això està fet.
Llavors, Carlos, tu fas aquest traspàs de carteres, diguéssim, no? A l'Albert. Exacte, com els ministres, que ara està molt de moda, no? Es fa canvis cada dos per tres.
Llavors... Déu, mai de bastons, que no veia.
Sí, no diguem això, que igual dimiteixo d'aquí 4 dies, eh? No pot
ser.
No.
Esperem que no.
Si tens tot en regla, no, Albert, estàs en pausa amb Hisenda i amb tot, aquí no tenim problemes,
sí,
en general. No? Però bé, la veritat és que volem continuar una mica també el que vam començar amb el Carlos, amb el Xavi, no? Parlar de productes del territori, de restaurants. Em deies, Albert, que també et volies fixar molt en aquest boca a boca, que per nosaltres és importantíssim. Sí. I és una mica també el que fèiem amb el Carlos, de dir, escolta, en lloc de buscar internet on anar, donem a la gent opcions.
Sí, totalment, perquè crec que també, a veure, avui dia amb les xarxes, amb internet, hem millorat molt a nivell comunicació, la difusió, les recomanacions estan a una velocitat tan ràpida que a vegades perdem potser el punt d'abans, no? Que quan tu volies anar a algun lloc especial, pel motiu que sigui, li preguntaves a algú que sabies que doncs et donaria aquell lloc perfecte, no? Doncs escolta, vull anar a sopar amb la parella, vull anar a fer això altre, vull anar a provar un vi selecte, el que sigui. Això crec que també no ho hem de deixar mai de perdre, i penso que ens hem de convertir en una mena de portal, no? Ja que n'hi ha d'aquests doncs, reconeguts i coneguts, no cal dir noms, per ser potser més fidels al que la gent pot necessitar. Avui dia tu entres a qualsevol portal, busques doncs, els millors restaurants de tal poble. Pot ser que siguin certos o no, eh? A vegades trobes uns resultats que potser no són realment el que esperes. En canvi, si comences a parlar amb gent que no vull incloure'm en la llista, jo simplement vull dir que a mi m'agrada sortir, provar, conèixer, i com a amant de la gastronomia, com qualsevol de nosaltres té ara mateix, eh? I això és el que fa enriquir al final, no? Tot el coneixement gastronòmic, que tu la gent t'aporti i tu puguis aportar. I crec que hem d'aconseguir, que això ja ho teníeu, ja ho veníeu fent, però hem d'aconseguir anar fent cada cop la pilota més gran, no? Uh-huh. De que la gent ens aporti i nosaltres també doncs, hi puguem posar el nostre granet de sorra. Com? Doncs simplement doncs, això, quan parlem d'algun tema en concret, doncs que les recomanacions de la gent que ens escolta també ens arribin.
Clar,
perquè
sí,
si no,
sí.
Si no, només sí, som sí. Nosaltres els que diem, sembla que... No, escolta'm, a mi també m'agrada conèixer, clar. Perquè n'hi ha molts llocs que no conec i encara no he estat i m'agradaria descobrir.
Aquesta llista l'hem de fer molt grossa. Totalment. Entre tots. Compte de Twitter, @copetarragona. Aquí volem les seves recomanacions. També hem de seguir a l'Albert Rosa, les seves xarxes socials, per fer bullir l'olla. Avui comencem amb un tema que el Carlos domine força, un dels molts que domina, que és el tema del vi, no? Uh-huh. Albert, em vas dir, vull parlar dels darrers premis binari.
Sí, exacte. Tenint en compte que recentment, no fa masses dies, es van donar aquests premis binari a nivell de tot Catalunya i que fèiem el traspàs de poders, com dèiem, penso que el Carlos és una persona molt indicada per almenys fer una pinzellada del que són aquests premis, no? Que al final venen a reconèixer una feinada de por, perquè jo sempre ho dic, el món del vi és super sacrificat i al final porta molts mesos de feina i que de tant en tant doncs, hi hagi aquests premis que reconeguin tota, no, tota una feinada, la veritat és que ajuda també a enriquir aquest món. Llavors, el Carlos segur que ens en pot parlar. Jo simplement donaré una dada. Entre les moltíssimes categories que es reconeixin en aquests premis binari, si no recordo malament, són més d'una vintena de cellers que estan reconeguts d'aquí del territori, d'aquí la província de Tarragona, entre vins blancs, negres, joves amb criança, escumosos, vins dolços... Vull dir que també ens podem, no? Home, inflar una miqueta el pit i dir que aquí també tenim molt bon producte i que sabem fer les coses. Evidentment, a tot arreu, perquè hi ha moltes altres lleus reconegudes.
Es comprem cap a casa una mica, no? Perquè és veritat, Carlos, però... gran representació de les comarques de Tarragona, aquí.
Sí, però tampoc no hem d'oblidar que, clar, aquí ja es fa molt de vi, molt bo, però estem a la regió de l'estat espanyol on hi ha més denominacions d'origen.
Exacte.
Per tant,
sí, sí.
És de justícia, no?, que hi haigui, doncs, bueno, molts productes que guanyen premis i que estiguen molt ben considerats, no? Vull dir, no hi ha cap regió en tot l'estat pues, que hi entron una petita part o tota la part de denominacions d'origen com és aquí a la província de Tarragona. Aquest aspecte és una cosa a potenciar i de la que bueno, pues, poder valorar positivament.
Doncs a potenciar sobretot, perquè ara que escoltava el Carlos, és veritat que a vegades se'ns oblida, els que som d'aquí, a vegades se'ns oblida, i els que no són d'aquí, no tothom ho sap. I és veritat que som una regió super rica i amb una varietat espectacular. I d'altres regions de l'Estat treballen molt bé, no?, aquesta promoció, aquesta difusió, i aquí a Tarragona penso que amb la quantitat de DOs que tenim, que és veritat que som la regió amb més DOs de tota l'Estat, potser a vegades pensa, ostres, no és que no ens sapiguem vendre, i tant que sí, però potser encara podem fer més, no? Mm-hmm. I doncs parlar d'aquests premis binari com a reconeixement no, d'aquesta idiosincràsia de Tarragona, també pensava que era una bona manera d'arrencar.
Clar, són molts els premiats de les comarques de Tarragona, alguns, si a més si segueixen al Carlos i al Xavi, a l'Oranget, a les xarxes socials, vosaltres també feu bandera de que ja en teniu, no? O sigui, teniu bona representació a la botiga i no sé si ens pots destacar algun dels premiats, Carlos.
Mira, algun dels premiats pot ser, doncs, mira, per exemple, a destacar, el que és amb Negres de Guarda, nosaltres, bueno, un celler que realment ens doncs, estimem i que treballem molt bé, és el celler, per exemple, Marco Abella, amb la d'Ocu Priorat, que, per exemple, doncs, per un dels premis que hem fet és un binari de bronze amb el Roca Roja, que és un vi d'una certa finca en particular on el vi és de garnatge 100% i té pues, bueno, aquest trosset de terreny particular que ells han considerat que era diferent a tot el que tenen i l'embotellen a part, pues, que realment és una passada, pues, home, és un vi a destacar. No? Tenim altres cosetes, tenim, per exemple, el Gamberrillo Blanc, Terra Alta... amb una garnatxeta blanca...
Ja estàs comprant cap a casa el Montagut, Terra Alta, ja havia de sortir.
Jo ja ho saps, que d'aquest aspecte... Però és que la Terra Alta s'estan fent coses molt xules, no? Evidentment, a tot arreu, no? però d'uns anys cap aquí, sobretot amb vins blancs, està agafant un potencial realment, sí, hòstia, notori, no? Ja no només a la regió de Tarragona, sinó a tota Catalunya, sent, per exemple, una de les denominacions d'origen que està pujant més en ventes, no? Mm. Però, clar, tenim Montsant, tenim Priorat, tenim Conca de Barberà, no? Tenim una part del Penedès, mm-hmm, tenim una part de la Deocaba que entra, vull dir, tenim moltes... moltes bones regions aquí. Mm-hmm.
M'has destacat vins, va, algun cava també sé que em consta que els teniu a mà, eh?
Sí, sí, sobretot un cava que estem molt contents de treballar amb ells, que és el Jaume Colet, Rius, que li han donat el binari d'or, el millor gran reserva de Catalunya, que fem molta bandera d'aquest celler, un celler molt petitet, de Sant Sadurní d'Anoia, i que fan, no res, unes 25-30 mil ampolles, però realment tot és d'una qualitat realment molt, molt alta, molt alta.
Mm-hmm. Doncs escolta, jo crec que és una...
Estan aguardant una ampolla, clarament, eh? Ja, en
sí,
fred.
Ves a guardar
la
porta.
Ja està la nevera,
ja està. Ara posa-la en fred, que ara quan acabem el directe vindrem l'Albert i jo a tastar-ho, això.
Això mateix. Ja veig que ho has vist ràpid. Fantàstic.
Ah, el
doncs escolta, molt bona representació, com deien, de les comarques de Tarragona, els Premis Binari, en moltíssimes categories. Jo crec que és això que tu deies, Albert, un reconeixement. Al llarg de la temporada anirem parlant en concret, suposo, d'algun celler, algun vi, d'algun
sí,
cava, i ens ho portaràs.
Igual que recomanarem restaurants, també cellers, aquí es tracta de parlar del màxim possible perquè la gent doncs, cada cop estigui més ben informada i que conegui doncs, tots els llocs on fan bé les coses, tant si és a nivell de gastronomia, no, de restauració, com a nivell de cellers, que queda palès que vamos, estem fent bé les coses i que amb aquests premis binari doncs, que hi hagi tantes cases d'aquí de Tarragona que fan bons vins, doncs siguin reconeguts.
Mm-hmm. Doncs amb això ens hem estrenat aquesta temporada aquí al Sibarita. Albert, com et deien començar, benvingut. Ens
moltes
agrada
gràcies.
Molt que formis part de la família. A veure quin
merci.
Dia ve també el Carlos i riem aquí una estona, que com ha dit molt bé el Carlos Montagut, aquí venim a passar-nos-ho bé.
Sí, no, clar que
sí. No? Clar. I venim a això, com dèiem, a col·laborar entre tots. I ara, fora de micros, l'Albert i jo parlàvem de que aquí no es tracta només de parlar de caviar i de grans coses, no. Que el Sibarita és aquell que gaudeix menjant, encara que sigui la cosa més senzilla.
Sí, perquè crec que la connotació de la paraula Sibarita, no, jo crec que potser els últims anys ha agafat, no, una excepció una miqueta, no sé com dir-li, massa elitista, no? I crec que Sibarita és aquella persona que al final gaudeix del bon menjar. Seria un bon vivant, no? Aquest mm-hmm. el terme més diguéssim, més similar, algú que sap això, passar-s'ho bé, ja que dèiem, no, de passar-ho bé, menjant i bevent. Llavors,
no cal buscar potser l'exclusivitat d'algun producte,
això
cal disfrutar de qualsevol producte que a vegades el podem tindre al costat de casa.
Exacte. Exactament, exactament.
Aquí anàvem. Albert, què busquem aquesta setmana?
Busquem, el que volem és que la gent ens ajudi també a trobar coses a vegades que ens pensem, això no és Sibarita? Doncs sí, perquè una delicatessen pot ser perfectament un bon tros d'una truita de patates.
Això és felicitat.
Exacte, és felicitat, és passar-s'ho bé. Qui no gaudeix amb una bona truita de patates, no? No cal anar a buscar a vegades el producte gourmet. Per mi ja és producte gourmet en si una truita de patates. Però, curiosament, a més això, a través de les meves xarxes no fa massa, ho preguntava, i em vaig quedar doncs, una miqueta amb aquell neguit de dir que estrany que no sapiguem recomanar llocs on poder menjar una bona truita de patates. Per què? Hi ha un motiu. Gairebé tothom, el 90% de la gent, contestava que prefereix la de la seva mare, la de la seva àvia, la del seu marit, la del seu company de pis. És lògic, perquè és un menjar que normalment és de cuinar, de preparar a casa i de gaudir a casa. Però, evidentment, hi ha molts locals, hi ha molts bars, hi ha molts restaurants que fan truites de patates. Per què no encetem la secció d'aquesta temporada del Sibarita buscant recomanacions que la gent ens pugui aportar de llocs on es pot gaudir d'una bona truita de patates?
Vinga, doncs donarem dies de marge,
sí,
eh? Vull dir,
sí.
No pateixin, tenim... Jo crec que donaria un parell de setmanes de coll
sí,
perquè
sí.
Ens vagin dient... Carlos, no sé si a tu t'ha vingut algun lloc al cap així d'entrada.
Jo, només ja quan has parlat de truita amb patata a l'Albert, he recordat la de Matieta. La meva mare és molt
veus?
Bona, però
veus?
La de Matieta és superior. Vull dir...
A veure, hem d'anar a Pinell de Brai a tastar-ho. Nosaltres baixem, eh? No hi ha problema.
Bueno, doncs ja farem un esforç.
Bueno,
que també les fem en suc, però bueno, pluges de patates, doncs anem a Ulldemolins, no? Ja que ho tenim aquí més a prop de la vora, doncs cap a Ulldemolins.
Vinga, el sí, de Molins. Sí, sí. Doncs escolta, dels propers dies anem donant més dades i vinga, que la gent s'animi, @copetarragona al nostre Twitter, a l'Albert el poden seguir a Instagram.
Sí, @chef_pirata, chef també pirata. Qualsevol recomanació, evidentment, serà benvinguda.
Doncs escolta, anirem fent grossa aquesta llista. Carlos Montagut, un plaer, t'enyorem, vine aviat.
El plaer és meu i d'aquí animo també a la gent que mos escolta pues a seguir les xarxes socials de l'Albert, que ell és molt actiu.
Procuro.
I a part d'efectiu, són molt vistoses, sempre fa participar a la gent a les seues xarxes, i realment val molt la pena seguir-lo i com valdrà molt la pena escoltar-lo també aquí a la ràdio i que un dia jo també ja m'escapi.
Això mateix. Una abraçada, Carlos.
Igualment a vosaltres, gràcies.
Gràcies, Carlos.
Doncs, Albert Rosa, un plaer, que tinguis molt bona setmana, ens veiem igualment dimarts vinent.
Fins
gràcies.
Dimarts.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En pràcticament 4 minuts arribarem a les 2 abans de posar el punt final, el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona, en dos titulars. Els ho avançàvem al principi del programa. Alcanar ha demanat la declaració de zona catastròfica per poder fer front al cost de totes les afectacions i desperfectes que ha deixat la llevantada del darrer cap de setmana. L'Ajuntament diu que el cost de les reparacions és ingent i que no hi podrien fer front com a municipi. Confien que aquesta via, que es tramitarà en breu, serveixi perquè els ajuts arribin més ràpid i siguin encara més quantiosos. També lamenten que el govern central no hagi fet arribar al municipi cap missatge de solidaritat ni d'ajuts i confia que la indiferència, diu l'alcalde literalment, es transformi en responsabilitat al declarar Alcanar zona catastròfica. I notícia destacada avui també és que els transportistes tornaran a fer marxes lentes i aturades el proper dimecres 31, coincidint amb l'operació sortida del pont de Tots Sants. Afectaran la Nacional 340, la 240, la T11, la 7, la 27 i la P7. I destacat avui també en esports, l'oficial, el Nàstic ha destituït el tècnic sevillà José Antonio Gordillo després de 10 jornades de lliga al capdavant de l'equip. És el 7è canvi a la banqueta del Nàstic en menys de 2 anys. Encara no és oficial el nom del seu substitut. A les apostes sona amb força Enrique Martín. I abans d'acabar, tornarem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dimarts, però també, sobretot, mirant a demà. Per tant, anem cap allà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts continuem gaudint del sol. En general, les comarques de Tarragona, cel molt clar tot el dia, amb unes temperatures que no presenten gaires canvis. La màxima, doncs, marcarà 23 graus a Tarragona, també a Reus, al Vendrell, a Tortosa hem d'arribar als 24, a Gandesa màximes de 19. I el vent continua bufant de mestral, però avui no és tan intens. Demà dimecres esperem una jornada assolellada, amb intervals de núvols baixos a primera hora, boirines també cap a l'interior, les fondalades al matí, i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 14 graus a Tarragona, 13 al Vendrell, 12 graus a Reus i Tortosa i fins a 10 a Gandesa. Pel que fa al vent, continuarem amb vent de mestral, que demà sí pot ser bastant fort en punts del litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això tanquem el programa, ens queda un minut i mig per arribar a les 2, el tancarem amb música, si els sembla, perquè els he de recordar una cita molt important. Sonarà La xica d'ayer al concert al Pop Festival 1980 del proper dissabte a la Tarraco Arena Plaza? Jo crec que sí, però ho preguntarem a algú que en sap i força d'aquesta cançó de La xica d'ayer. Demà al programa podrem parlar en directe amb Nacho García Vega. d'aquesta cançó i de moltes més coses. En parlarem demà, serà a partir de les 12:20 aquí a, ja saben, a Cope Tarragona, 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Tanquem la paradeta per avui. El programa d'aquí una estoneta, doncs al web de Cope, www.cope.es, i si no, encara més fàcil, link directe, els hi posaré jo mateixa d'aquí una estona al nostre Twitter, @CopeTarragona. Recordin, que ens han de dir a través de Twitter o a través de l'Instagram del nostre xef pirata on troben la millor truita de patates de les comarques de Tarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer tenir-los per aquí. Que vagi bé. Ja sempre